Mirin, és evident que aquesta setmana en parlarem i molt del canvi climàtic arran de la cimera climàtica del COP26 a Glasgow. En parlarem molt als mitjans, als ciutadans, als experts, però la gran pregunta és, en farem alguna cosa al respecte? I encara més enllà d'això, es comprometran els països més poderosos del planeta a assumir responsabilitats d'una vegada per totes i posar en marxa polítiques renovables amb criteri per començar a deixar de banda fums contaminants en un temps assumible? Més enllà de tot plegat, aquest cap de setmana també es celebrava una altra cimera, la del G20, on entre altres també hi havia sobre la taula la mateixa matèria, el canvi climàtic. Això sí, amb avions estratosfèrics i amb flotes de fins a 80 cotxes per seguir el president d'Estats Units, que va aconseguir col·lapsar la ciutat de Roma durant unes hores. Un autèntic despropòsit si a dia d'avui encara hem d'assumir que els nostres representants han de ser l'exemple del que volem arribar a ser algun dia. I a tot plegat, encara una imatge preocupant, la fotografia del G20 a la Fontana di Trevi. Si ja fa temps un col·lectiu de periodistes va començar a preguntar-se on són les dones, després d'una fotografia ens ho tornem a preguntar. Entre 20, només dues eren dones. I de les dues, una, Angela Merkel, deixa el seu càrrec que passa a mans del fins ara vicecanceller alemany Olaf Scholz, un home. Dues matèries de les que n'hem d'estar pendents, dues matèries en les que hem d'avançar i a la ciutadania hem d'empènyer a fer-ho. Perquè o arribem a la dignitat de qui som i el que voldrem ser, o ens quedarem en la degradació del que un dia vam arribar a ser. Són les dues i un minut, això és Estel Migdia.
We face a stark choice. Either we stop it or it stops us. And it's time to say enough.
Deseo hacer un llamamiento y es que trabajemos de forma conjunta para que esta COP suponga el punto de inflexión que impulse un verdadero cambio de rumbo del planeta a través de una acción solidaria, contundente y urgente.
I el que m'insisteixo és que tots aquells projectes que es vulguin implantar en el territori que requereixen d'utilitzar els seus terrenys i que els generaran un impacte.
Lo que tenemos que intentar es que aprovechar esos jugadores que cuando salgan al terreno de juego nos aporten todo lo que tenga en sus botas.
Dos minuts i mig que passen de les dues de la tarda. Abans de començar, com sempre, volem mirar cap al cel i saber quin temps farà les properes hores. Ens ho explica tot plegat el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps és marcat per la baixada de les temperatures que hem experimentat avui respecte a les d'ahir i més que baixaran de cara als propers dies. Aquesta tarda augmentarà la nuvolositat arreu de Catalunya, però de precipitacions n'esperem poques, únicament al Pirineu de Lleida, amb una cota de neu situada al voltant dels 1.700 metres d'alçada. El vent de mestral continuarà bufant a les comarques del sud de Catalunya. De cara a demà començarem ja amb pluges a les comarques de Ponent. Arriba un front que es comprarà tot Catalunya i al llarg del matí aquestes precipitacions afectarien també bona part de la meitat nord i est de Catalunya. A última hora quedarien restringides per una banda al vessant nord del Pirineu, amb neu per damunt tan sols dels 1.200 metres, i també hi hauria ruixats dispersos a última hora a les comarques del litoral de Barcelona i també del prelitoral. Demà temperatures més baixes que continuaran baixant de cara als propers dies.
Quatre minuts gairebé que passen de les dues de la tarda i ara sí comencem en plana informativa perquè la cimera del clima de Glasgow que va arrencar diumenge es va comprometre a protegir el planeta. Durant la cimera COP26, el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, va avisar als líders mundials que si no atura l'escalfament global serà ell i el que ens aturarà a nosaltres.
We face a stark choice. Either we stop it or it stops us. And it's time to say enough. Enough of brutalizing biodiversity. Enough of treating nature like a toilet.
Guterres ha reclamat literalment deixar de fer servir la natura com un vàter. La cimera ja té els dos primers acords. Ana Closa, què tal? Bona tarda.
Bon dia, Joan. Sí, un és reduir el 30% les emissions de metà a l'atmosfera respecte a l'any anterior i l'altre és frenar la desforestació del planeta. Aquests compromisos es presentaran en la segona jornada que ha començat aquest matí. La cimera s'ha marcat com a objectiu actuar de manera immediata per frenar l'escalfament global.
I el president espanyol Pedro Sánchez es va comprometre i augmentar un 50% la contribució d'Espanya al finançament climàtic per al 2025.
Sánchez va avisar que assolia els 100 milions d'euros anuals per fer avançar el món cap a una transició verda. Serà una prova de foc per recuperar la confiança entre el sud i el nord. Així ha assegurat que el seu compromís és assolir els 1.350 milions d'euros anuals en aportacions a partir del 2025. El líder de l'executiu espanyol també ha considerat que aquesta cimera ha de ser un punt d'inflexió per iniciar un canvi de rumb.
Deseo hacer un llamamiento y es que trabajemos de forma conjunta para que esta COP suponga el punto de inflexión que impulse un verdadero cambio de rumbo del planeta a través de una acción solidaria, contundente y urgente. Una acción que cierre las brechas de desigualdad y que permita a todos percibir los beneficios de la acción climática y de la transición ecológica.
Per cert, que qui també hi era, era Ada Colau. L'alcaldessa reivindica la feina feta a Barcelona.
Colau ha assegurat que seguirà apostant per les superilles i per recuperar espais per la ciutadania i ha demanat als governs espanyol i català que apostin per Rodalies i no per projectes alternatius com el de l'aeroport.
I reclamant a les altres administracions que apostin per les infraestructures que realment necessita la majoria de la població, que, com dic, és sobretot Rodalies, els trens i el transport públic i no una ampliació d'un aeroport.
Ara bé, ens comencem a fer preguntes com, per exemple, què s'espera de la cimera de la 26a Conferència Mundial pel Clima a Glasgow?
Que durant les dues properes setmanes els governs de tot el món aclareixin els seus plans per reduir emissions. De moment, els líders han acordat posar-se com a objectiu no superar en 1,5 graus la temperatura del planeta respecte a l'època preindustrial. Tot i així, no han concretat com assolir aquest objectiu.
I ja s'ha signat algun pacte?
Sí, més d'un centenar de països acaben de prometre acabar amb la desforestació el 2030 en una declaració conjunta firmada pel Brasil, la Xina i Rússia. Aquest ha estat el primer gran pacte assolit de la 26a Conferència Mundial del Clima de Glasgow.
Tot plegat el mateix dia que us preguntem des de @infoerestel a Twitter, l'enquesta d'Estel Migdia. Creus que servirà d'alguna cosa la cimera del clima del COP26? Creus que servirà d'alguna cosa? Doncs bé, ja pots entrar a Twitter i contestar aquesta enquesta. A tot plegat, la directora general d'Energia de la Generalitat de Catalunya, Assumpta Ferran, qüestiona que es compleixi el pacte de tancament de les nuclears de Catalunya previst entre el 2030 i el 2035, ja que les nuclears s'acullen al concepte de descarbonització. Aquesta teoria, que s'ha escoltat molt, de fet, a la cimera de Glasgow, defensa que les nuclears no formen part de les energies contaminants.
Ferran ha exposat en una entrevista al matí a Ràdio Estel la necessitat de fer una transició energètica que impliqui a la població del territori.
I el que m'insisteixo és que tots aquells projectes que es vulguin implantar en el territori que requereixen d'utilitzar els seus terrenys i que els generaran un impacte, perquè no ens enganyem, tant l'energia solar com l'eòlica, visualment canvien aquell entorn que nosaltres hem tingut sempre. Per tant, com que això succeirà, el que necessitem és implicar al màxim aquell territori, que vegin que hi ha beneficis socials i econòmics.
I el Consorci de la Zona Franca i l'Ajuntament de Barcelona han signat un conveni per promoure la instal·lació de plaques solars als polígons i edificis de la zona industrial. Les dues parts es comprometen individualment a fomentar la generació d'energia a les cobertes industrials.
El Consorci calcula que hi ha prop de 2.000 milions de metres quadrats de teulades d'edificis i naus on potencialment es podrien instal·lar plaques fotovoltaiques. Segons el conveni, el Consorci farà seguiment de les empreses que tenen la possibilitat de fer-ho, les assessorarà i inclourà una clàusula de generació fotovoltaica on els contractes d'arrendament de parcel·la que s'assignin al polígon.
De fet, el delegat del Consorci, Pere Navarro, ha assenyalat que al polígon de la Zona Franca hi ha moltes superfícies que es poden aprofitar per generar energia.
I aquest és el motiu principal d'aquest acord de col·laboració, per estimular, diguem-ne, justament la ubicació en aquestes teulades a les empreses, a plaques fotovoltaiques, perquè aquestes empreses puguin utilitzar aquesta energia, però també fins i tot per crear comunitats per poder compartir aquesta energia.
De la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona es compromet a facilitar possibles incentius econòmics a les empreses disposades a invertir en aquestes instal·lacions. El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha assegurat que les administracions han de trobar la manera de facilitar les coses perquè s'acabi apostant per l'energia renovable.
En les grans ciutats, en les zones urbanes, doncs això té a veure amb l'energia fotovoltaica, té a veure amb les teulades, i hem estat durant molt de temps parlant d'equipaments, parlant dels pisos residencials, i per nosaltres avui fem un pas més en tot el desplegament el que ha de ser en l'activitat econòmica, en els polígons industrials, i per això era per nosaltres molt interessant aquest conveni amb el Consorci de Zona Franca, que en definitiva el que hem de fer és posar facilitats. No? Jo crec que les administracions hem d'aconseguir donar confiança i treure entrebancs i, per tant, entendre què necessita el sector econòmic per poder dur a terme aquests projectes.
I encara parlant del canvi climàtic, alerta l'Empordà per la sequera que pateixen els seus aqüífers i pantans. La setmana passada, l'Agència Catalana de l'Aigua va limitar el consum d'aigua a 22 municipis de l'Alt Empordà a 250 litres al dia per cada habitant. També s'ha limitat per als usos agrícoles i industrials.
Josep Jovell, alcalde d'Agullana, una de les poblacions afectades per la sequera, ha parlat al matí a Ràdio Estel de com ho estan vivint i de les problemàtiques que es troben per les característiques climatològiques d'aquesta zona.
Aquest cap de setmana passat ja ha vingut per l'Atlàntic una tempesta i aquí no ha deixat res. Aquesta setmana, al final aquí també tenim la tramuntana, que de seguida se'ns emporta els núvols. Vull dir que, molts de temes d'aquest de temps que al final ens ha portat en aquest punt.
Onze minuts que passen de les dues de la tarda. En plena política, el govern estudia canviar la seva posició en el judici dels nou de Lledoners. A dia d'avui actua com a acusació particular i demana fins a 15 mesos de presó per tres dels acusats. Judit Caselles, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, el govern segueix defensant la posició perquè hi hagin ferits. Per això creu que és necessari demanar penes de presó per als acusats, tot i que no tanca la porta a canviar d'opinió. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, la podem escoltar.
En aquest cas concret hi ha lesions acreditades per part dels Mossos d'Esquadra. Tot i això, permetran que no valori un judici que en aquests moments està en marxa. L'únic que els puc dir és que sí que s'està estudiant de nou la posició de la Generalitat en aquest cas.
Una posició que arriba quan les negociacions per als pressupostos amb la CUP estan esgotant el termini que s'havia fixat el govern. I recordem que una de les demandes dels cupaires és que la Generalitat precisament deixi d'actuar com a acusació particular.
I el govern s'havia fixat el 9 de novembre com a data per aprovar els comptes. A una setmana vista, segueix defensant aquest termini, tot i que el suport de la CUP encara no està garantit.
L'executiu farà els deures i aprovarà les partides la setmana que ve, tot i que encara caldrà seguir negociant els suports necessaris. Escoltem de nou Patrícia Plaja.
Hi ha el compromís de complir amb el calendari acordat. És per això que els he anunciat que la setmana vinent, el dimarts vinent, el Consell Executiu aprovarà els pressupostos. I en el moment en el que ens trobem és en aquest moment de negociació, que són negociacions complexes, que sabíem que serien negociacions complexes. Per tant, la previsió de en quins termes es produirien aquestes negociacions s'està complint.
Això mentre el PSC no deixa d'estendre la mà al govern per aprovar-los.
I continua el degoteig de noms de dimissions dins l'Institut Català de Finances. Avui ha estat el torn de Víctor Guardiola, que serà rellevat per Jordi Oliva, el fins ara director de negoci institucional de CaixaBank. El canvi de noms té lloc poques setmanes després que Guardiola decidís abstenir-se davant la decisió de si l'organisme havia d'avalar els 5,4 milions que reclamava el Tribunal de Comptes a exalts càrrecs de la Generalitat.
El pas de Guardiola al capdavant de l'Institut Català de Finances ha estat un vist i no vist. Només ha estat 9 mesos al càrrec. Guardiola ho deixa per motius personals, segons explica Patrícia Plaja.
El senyor Víctor Guardiola ha deixat el càrrec per iniciativa pròpia, per motius personals. Respecte a això no es pot fer res més que agrair-li la feina feta i, evidentment, respectar la seva decisió.
Avui el govern nomena Jordi Oliva com a substitut. El fins ara conseller delegat deixa la institució setmanes després que hi hagués mala maror dins la Junta de Govern sobre si s'havia d'avalar els exalts càrrecs implicats en l'acció exterior de la Generalitat durant el procés. Aleshores, Guardiola va abstenir-se. La seva dimissió se suma a la de Francesc Casas, Virgínia Verger i Mercedes Domingo, que no estaven d'acord en que l'ENS fes d'avalador, i també a la de dos membres més, que van ser rellevats en contra de la seva voluntat.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara.
Precisament parlem del judici als 9 de Lledoners que ha començat aquest matí al jutjat de Manresa. Els 9 activistes van participar, recordem-ho, el 2019 en protestes contra el trasllat dels presos independentistes a Madrid per al judici del procés i se'ls acusa de provocar aldarulls i lesionar agents dels Mossos d'Esquadra.
Aquest dimarts serà el torn dels testimonis i dimecres declararan els acusats. Desenes de persones d'arreu del país s'han aplegat a les portes del jutjat per donar suport als encausats i s'han organitzat activitats durant tot el dia. Eva Pous, l'advocada d'Alerta Solidària, ha explicat una estona abans d'arrencar el judici que aquest és l'enèsim intent de Fiscalia, els Mossos i la Generalitat de criminalitzar les mobilitzacions. Pous ha valorat molt negativament, sobretot que la Generalitat exerceixi d'acusació particular.
Ho valorem molt negativament perquè, primer de tot, entenem que no hi ha una causa legal per estar com a Generalitat, com a institució, formulant una acusació contra aquestes persones. Recordem, a més, que han passat, no, els diferents governs, des que va començar la causa, havent en un primer moment JxCat al govern i després Esquerra Republicana, i cap de les dues formacions polítiques ha fet, no, el que nosaltres entenem que és el que s'hauria de fer, que és retirar totes les acusacions.
L'advocat d'un dels acusats, Josep Rossell, ha valorat d'aquesta manera les penes que es demanen pels activistes. 7 anys de presó per part de la Fiscalia i 15 mesos de presó per a 3 dels acusats per part de la Generalitat.
El que porta a demanar-los penes no ja totalment injustes, sinó totalment desproporcionades. Hem d'entendre, almenys ja ho veiem així, que si aquests fets haguessin estat en un context d'una vaga de taxistes o de sindicats de maquinistes de la Renfe, no estaríem on estem.
Uns fets que van tenir lloc la matinada de l'1 de febrer de 2019, quan es va iniciar el trasllat dels 9 presos independentistes cap a Madrid per assistir al judici del procés al Tribunal Suprem.
A les portes de la presó de Lledoners s'hi van concentrar un grup de persones que van bloquejar la carretera i van ser desallotjades pels Mossos. La Fiscalia els acusa d'atemptar contra la pau pública per, presumptament, fer barricades amb l'objectiu d'impedir la circulació dels vehicles. A més, a 3 d'ells també els acusa de desobediència i lesions per haver agredit a 3 agents dels Mossos. Se'ls demana 7 anys de presó i als altres 6 se'ls demana 3. A més, la Generalitat demana 15 mesos de presó per a 3 dels activistes.
Un dia en el que també és protagonista el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que proposa que la societat civil es mobilitzi i pressioni els polítics per celebrar un nou referèndum ben aviat. Ho diuen al llibre Aprenentatges i una proposta que es publica avui mateix.
Cuixart aposta perquè l'estratègia no violenta passi per la desobediència institucional i creu que s'ha de pujar un graó més en el camí que va suposar l'1 d'octubre del 2017. El líder d'Òmnium també reconeix que l'any 2017 no hi havia cap proposta estructurada per dur a terme una estratègia de desobediència institucional o civil no violenta, ni per fer vagues, boicots o accions contra l'Estat. Sobre la taula de diàleg, Cuixart escriu que serà útil si ho és en el marc d'una estratègia compartida pel conjunt del sobiranisme.
D'altra banda, el president Pedro Sánchez i la vicepresidenta Nadia Calviño es comprometen a derogar la reforma laboral del Partit Popular. Així ho han dit en una trobada que han mantingut aquest migdia amb la també vicepresidenta de Treball, Yolanda Díaz. La nova legislació en matèria de treball estarà vinculada a l'acord de la coalició i a la reforma que el govern espanyol ha enviat a Brussel·les.
La trobada que han mantingut els dos socis de govern després del Consell de Ministres ha acabat amb un acord que reafirma el compromís del PSOE i Unides Podem per derogar la reforma laboral que el Partit Popular va aprovar el 2012. El pacte entre els dos partits diu que es desmuntaran la legislació del PP dins el marc que estableix el pla de recuperació enviat a la Comissió Europea. La reunió d'avui es va pactar la setmana passada després que Unides Podem reclamés al PSOE que complís amb el compromís d'investidura de derogar la reforma laboral que van firmar els dos partits. A més, el Ministeri de Treball, capitanejat per Yolanda Díaz, serà l'encarregat de liderar les converses amb els sindicats i la patronal. A canvi, el PSOE ha aconseguit implicar i més ministeris sota el seu control. A més de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, també s'hi implicaran els titulars d'Hisenda, Maria Jesús Montero, el de Seguretat Social, José Luis Escrivá, i la d'Educació, Pilar Alegría.
Ara bé, per què s'ha celebrat una reunió com aquesta, Anna?
La derogació de la reforma laboral del Partit Popular va ser un dels punts que Unides Podem i PSOE van pactar l'acord d'investidura. El compromís dels dos partits era retirar la normativa dels populars que van afablir la negociació col·lectiva i van abaratir l'acomiadament. Però el partit de Pedro Sánchez no havia fixat posició sobre el tema i s'estava resistint a debatre-ho. Per això, des d'Unides Podem van advertir que el funcionament de la coalició estava en perill i van reclamar una trobada entre els dos partits. La reunió d'avui no ha entrat en el detall tècnic de com s'ha de fer la reforma. L'objectiu era establir el funcionament per garantir la coordinació de tot el govern espanyol a l'hora de parlar amb els diferents sectors implicats.
D'altra banda, Barcelona comprarà l'antiga seu editorial Gustavo Gili per 9,7 milions d'euros. La intenció és convertir-la en el nou centre de cultura i educació de Barcelona. Ho ha seguit la Sílvia Muñoz. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Com serà tot plegat?
L'edifici compta amb 6.800 metres quadrats que aniran dedicats perquè aquestes dues dimensions, educació i cultura, estiguin cada cop més vinculades. La principal idea és que hi hagi un espai de dinamització i reflexió sobre la cultura, l'educació i tot el que estigui vinculat. Un espai per a la programació cultural, un espai obert i d'atenció a la ciutadania, així com serveis tècnics cultural educatius. I aquesta compra permetrà l'alliberament de les seus actuals dels dos instituts de cultura i d'educació, ampliar la Virreina, on està el centre de la imatge, convertir l'antiga Escola Massana en la nova biblioteca del districte de Ciutat Vella i ampliar l'espai de l'Escola Francesc Macià. El tinent d'Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha expressat que per l'estat en què es troba l'edifici espera activar el projecte de manera immediata.
Ens sembla que és una molt bona adquisició per part de l'Ajuntament i que, a més, el grau de conservació ens permetrà de manera immediata, a l'hora que pensem el projecte i que encarreguem el projecte i fem tots els tràmits per fer les reformes necessàries per poder acollir tots els serveis que jo explicava abans, també ens permetrà activar-lo de manera immediata.
En les properes setmanes es formalitzarà la compravenda de l'edifici.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
Minuts que passen de les dues de la tarda, Open Arms estrena el seu nou vaixell insigne de rescat humanitari. L'Open Arms 1 té 66 metres d'eslora, 15 metres d'amplària, un tonatge 4 vegades superior al vell remolcador Open Arms i una coberta de 353 metres quadrats on hi pot aterrar un helicòpter en cas d'emergència i evacuació.
La nova embarcació portarà a bord 4 llanxes semirrígides, també conegudes com RIP, que permetrà acollir unes 300 persones. Un número que, en cas d'emergència i sense fer perillar les condicions del vaixell, podria ampliar-se. A més, compta amb 31 places per a tripulació i un hospital amb 26 llits.
Amb aquesta embarcació, l'organització vol anar més ràpid a les zones de rescat i ser més eficaços a l'hora de salvaguardar les vides de les persones rescatades.
L'organització presentarà demà més detalls al port de Borriana, a Castelló, després de la seva posada a punt. El vaixell partirà cap al Mediterrani central per a fer feines d'ajuda humanitària a la ruta migratòria.
I anem també cap a l'illa de la Palma perquè l'augment de les emissions de lava i cendra per l'erupció del volcà Cumbre Vieja ha empitjorat la qualitat de l'aire en algunes zones.
Això ha portat el govern canari a suspendre des d'avui les classes presencials als 5 municipis més afectats que estan situats a la zona nord-oest de l'illa, a prop del volcà. Els alumnes seguiran les classes a través d'internet. L'aerolínia Vinter manté també suspesos els vols per la quantitat de cendra en suspensió que hi ha a l'aire.
Si mirem cap enrere, quan fa que va erupcionar el Cumbre Vieja?
Ja fa 7 setmanes de l'activitat volcànica a l'illa i ja ha afectat una superfície de més de 967 hectàrees. Els experts que controlen com evoluciona la situació apunten que l'activitat sísmica ha disminuït, tot i que aquest cap de setmana s'ha registrat un segon sisme de magnitud 5, que és la més forta que hi ha hagut fins ara.
I encara en plena pandèmica, les dades de la Covid empitjoren lleugerament. Segons ha publicat el Departament de Salut, la pressió hospitalària ha augmentat. Hi ha 10 persones més ingressades en centres hospitalaris que fan elevar el total a 340. Pel que fa a les unitats de cures intensives, aquest dimarts hi ha 85 persones ocupant llits de crítics, 3 menys que ahir.
Salut ha notificat 307 contagis nous i cap defunció. Altres indicadors que augmenten és el risc de rebrot, que passa de 51 a 55 punts. La velocitat de transmissió també ha pujat i se situa en un 1,10.
Això sí, també haurà de saber com va la vacunació a Catalunya.
Doncs es manté estancada i amb lleus increments. De moment, el 74,3% de la població catalana té la pauta completa.
I després de 2 dies de preus per sota dels 100 euros, el preu de la llum torna a pujar aquest dimarts i ho fa un 60% més respecte ahir.
Si aquest dilluns el preu mitjà era de 91 euros al megawatt hora, avui el preu s'enfila fins als 145 euros.
Per tant, Anna, pagarem gairebé 55 euros més en 24 hores de diferència. Quan pagàvem preu fa un any?
Pagàvem uns 41 euros al megawatt hora, el que suposa un increment d'uns 257%. Per franges horàries, el preu més alt avui serà entre les 9 i les 10 de la nit, on el preu arribarà als 223 euros i mig al megawatt hora i el més baix serà, bueno, ja ha estat entre les 4 i les 5 de la matinada.
Anem també cap als Estats Units perquè Nova York escull aquest dimarts el seu proper alcalde. Tot apunta que l'alcaldia de la ciutat canviarà de nom, però no de color. Sembla ser que el blau, el dels demòcrates, serà el guanyador. Quins són, però, els candidats, Anna?
El favorit és Eric Adams. És un expolicia negre del Partit Demòcrata. Segons els experts, la seva trajectòria l'ha favorit en les enquestes. Adams prové d'una família pobra de Brooklyn i ha tingut una joventut lligada a la delinqüència. Si aconsegueix guanyar, serà el segon alcalde negre de la història de la ciutat.
I del rival republicà, què en sabem?
És Curtis Sliva, un personatge peculiar que en els anys 80 va crear els Guardians Angels, una patrulla de voluntaris que vesteixen amb una boina vermella i vigilava i garantien la seguretat al metro de Nova York. El candidat republicà té un programa radiofònic i ha reconegut haver difós notícies falses sobre accions heroiques falses del seu grup per donar-se prestigi o haver fingit un segrest per part de membres de la policia.
I a tot plegat, quantes persones estan cridades a les urnes?
Un total de 5 milions de novaiorquesos, però a les eleccions municipals hi acostuma a haver poca participació. De moment, pel que sabem, uns 200.000 ciutadans ja han votat per correu. Recordem que a Nova York hi ha més de 3 milions de votants demòcrates registrats davant més de mig milió de republicans. És per això que tot apunta que guanyarà Eric Adams.
I encara en plana internacional, diversos ferits en l'atac contra l'hospital militar més gran de l'Afganistan, al centre de Kabul.
El Ministeri de l'Interior afganès ha confirmat que primer s'ha produït una explosió a l'entrada de l'hospital, després s'ha produït un tiroteig i minuts més tard hi ha hagut una segona explosió. Fins a l'hospital militar s'hi han desplaçat les forces de seguretat per intentar controlar la situació, però els testimonis expliquen que alguns homes armats haurien entrat a l'hospital. La inestabilitat posa en qüestió el retorn a la seguretat que tant van reivindicar els extremistes talibans quan van prendre el poder a mitjans d'agost.
I tornem a casa nostra perquè els Mossos d'Esquadra obren una investigació per l'agressió a l'entrada d'una discoteca de Sant Quirze del Vallès durant el Pont de Tots Sants.
En les imatges que s'han fet virals s'hi veuen dos porters clavant cops de puny i puntades de peu a un noi que ja era a terra.
I encara parlant dels Mossos d'Esquadra, han denunciat una empresa de neteja de l'Hospitalet de Llobregat per haver abocat residus en un descampat d'Esplugues. Els responsables de la companyia estan acusats de llançar material d'oficina i fotogràfic, així com tòners d'impressores en un espai d'uns 50 metres quadrats. El material provenia d'un local de Lloret que l'empresa de l'Hospitalet estaria buidant.
La policia ha derivat el cas de l'Agència de Residus de Catalunya, que és l'òrgan competent per sancionar aquest tipus d'infraccions. Els tòners que es van llançar al descampat es van trencar i van escampar un polsim de tinta per tot l'espai natural.
I l'Audiència de Girona ha absolt el repartidor de menjar a domicili acusat de violar una menor de 16 anys a Santa Coloma de Farners.
La sentència conclou que no ha quedat acreditat que després d'entregar-li la comanda cap a 11:45 de la nit del 7 de juny del 2020 l'acusat obligués la víctima a fer-li una fel·lació. El tribunal sosté que encara que el relat de la víctima sigui creïble, no hi ha proves que corroborin l'acusació. Una de les proves objectives que es podrien haver aportat, segons exposa el tribunal, hauria estat l'anàlisi de la roba de la víctima. De tota manera, va ser impossible perquè l'havien rentat.
Gairebé 28 minuts que passen de les 2 de la tarda, el govern atorga els Premis Nacionals de Comunicació a la periodista Júlia Otero per la seva trajectòria i els programes Crims i Polònia.
La periodista Júlia Otero ha estat reconeguda per la seva trajectòria Crims per ser un programa que ha aconseguit captar el públic jove que no sol consumir els mitjans tradicionals i el programa Polònia per als 15 anys de sàtira pública. A la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat de Barcelona, que celebra 50 anys, i a la revista Sapiens, perquè explica fets històrics de manera didàctica.
I anem cap a Andorra a aquesta hora perquè arrenca el període d'obligatorietat de dur equipaments especials en cas de nevada. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Des del Departament de Mobilitat Andorrana recorden que és imperatiu portar rodes de neu o cadenes en el període comprès entre l'1 de novembre i el 15 de maig, sempre que hi hagi neu a la calçada. A més, el Departament també recorda que la multa per no anar equipat en cas de nevada és de 180 euros.
De fet, cada vegada hi ha més britànics que visiten Andorra a l'hivern, no?
Exactament, i a més les agències ofereixen flexibilitat a l'hora de traure aquest tipus de públic. Una de les opcions que hi ha sobre la taula aquesta temporada és l'opció d'utilitzar l'enllaç aeri entre l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell i Madrid per apropar aquests visitants procedents de Gran Bretanya i Irlanda al Principat.
I fem balanç també aquesta hora del pont de Tots Sants a Andorra perquè l'ocupació hotelera supera el 80% d'ocupació amb 54 establiments oberts.
La Unió Hotelera d'Andorra ha donat a conèixer les xifres d'ocupació aquesta setmana anterior que ha coincidit justament amb el pont de Tots Sants. Les xifres mostren que la nit de dissabte a diumenge va ser la que va tenir més ocupació.
Esports. I obrim plana esportiva pel que fa als esports. Aquesta nit torna a la Champions i serà una jornada decisiva per al futur del Barça a la competició. Els blaugranes, que es juguen al passi a 8 anys de final, afronten el partit recuperant un gruix important dels jugadors lesionats. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, així és. El Barça vol trencar aquesta nit la seva maledicció fora del Camp Nou, on encara no ha guanyat aquesta temporada. Els blaugranes sumen 2 empats i 3 derrotes com a visitants. Aquesta nit a les 9 i contra el Dinamo de Kiev tenen una nova oportunitat per trencar aquesta estadística. Els homes de Sergi Barjuan, que van arribar ahir a Ucraïna, ja han fet aquest matí la primera sessió d'entrenament a les instal·lacions del Dinamo. Ansu Fati ha acabat amb bones sensacions i podria ser titular aquesta nit. També estan disponibles per al partit d'avui Ousmane Dembélé, Ronald Araujo i Frankie de Jong. L'entrenador Sergi Barjuan ha valorat d'aquesta manera la tornada de jugadors importants a l'equip.
Lo que tenemos que intentar es que aprovechar estos jugadores que cuando salgan a entrenar el juego nos aporten todo lo que tienen sus botas para darnos la alegría. Es cierto que Dembélé al final lleva muchos meses fuera del terreno de juego, hay que tener cuidado, pero también agradecer por parte de él el hecho de que quiera hoy ayudarnos y ser presente en este momento tan difícil del club y en un partido tan importante.
L'equip, però, no pot estar al complet. Encara hi falten Gerard Piqué i el Kun Agüero, que són baixa. El central pateix una elongació al soli de la cama dreta i el davanter ja estarà 3 mesos de baixa després que se li hagi diagnosticat una arrítmia.
Sobre aquesta qüestió, Agüero s'ha pronunciat aquest matí al cap de cardiologia de l'Hospital Josep Trueta, el doctor Ramon Brugada, i ha dit que potser el davanter argentí s'hauria de plantejar penjar les botes i retirar-se del futbol professional.
Brugada ho ha dit en una entrevista aquest matí a RAC1, però per al doctor primer caldria identificar si el problema és articular, que seria més senzill de tractar, o ventricular, que llavors el problema és més seriós. En qualsevol cas, segons el metge, el Kun s'hauria de plantejar el futur com a esportista professional. A banda del Kun i de Piqué, el Barça també té les baixes de Braithwaite, Pedri i Sergi Roberto. Tot i les absències, Sergi Barjuan creu que l'equip està perfectament capacitat per guanyar el camp del Dinamo de Kiev aquesta nit i està convençut que un triomf a Ucraïna transformaria l'estat anímic del club i de l'entorn. El Barça necessita els 3 punts si no vol oblidar-se de ser als 8ens de final. Ara mateix és tercer de grup, amb 3 punts, a un del segon, que és el Benfica. Si no guanya avui, ja no dependria d'ell mateix per passar de ronda. La pilota començarà a rodar a les 9 de la nit. El partit es podrà seguir en directe per Movistar Liga de Campeones. I avui també es juguen el Malmö-Chelsea, el Wolfsburg-Salzburg, tots 2:45. I a les 9, Villarreal, Young Boys, Juventus, Zenit, Bayern, Benfica, partit corresponent al grup del Barça, Sevilla, Lilla i Atalanta, Manchester United.
Encara en futbol i en aquesta mateixa competició, Leo Messi no ha entrat en la llista de convocats pel partit que el PSG ha de jugar demà.
L'astre argentí continua amb molèsties als isquios de la cama esquerra i Pochettino no vol córrer cap risc amb el davanter i, per tant, no el farà jugar contra el Leipzig. Qui sí que torna a la convocatòria és Kylian Mbappé i Di Maria, que també està preparat per jugar demà, un cop recuperat de la seva lesió.
I abans del partit del primer equip de Barça, el juvenil també afronta un duel decisiu contra el Dinamo de Kiev que pot marcar també el seu futur a la Champions juvenil.
L'estadi Valeri Lobanovsky d'Ucraïna serà l'escenari del partit que començarà d'aquí a pocs minuts, a les 3 en punt, en directe per Movistar Liga de Campeones. Els blaugranes hi arriben amb confiança després d'haver neutralitzat el conjunt ucraïnès a l'estadi Johan Cruyff ara fa 15 dies, tot i que va faltar punteria per aconseguir els 3 punts, el partit va acabar amb un empat a 0. Així doncs, el juvenil sap que ha de guanyar per seguir depenent d'ell mateix si vol aconseguir la classificació. El Dinamo és el líder del grup amb 7 punts, mentre que el Benfica és segon amb 6. Els blaugranes són tercers amb 4 punts i, per tant, que de guanyar a Kiev se situarien empatats a punts amb els ucraïnesos.
I en bàsquet aquesta nit la penya juga el tercer partit de l'Eurocup.
Els badalonins s'enfronten al Partizan de Belgrat amb el liderat del grup en joc. Els dos equips arriben amb el seu millor estat de forma i promet ser un dels millors enfrontaments d'aquesta Eurocup. La penya ve de sumar 4 victòries consecutives, 2 lluny de Badalona, i aquesta serà la seva primera gran prova de foc a Europa. Per al partit d'aquesta nit, a 9:15 en directe per Esport 3 i per DAZN, els de Badalona no podran comptar per lesió amb l'alè Brandon Paul i el base Ferran Bassas, mentre que Artur Zagas també és dubte per al partit d'avui.
I finalment en tenis, Carlos Alcaraz disputa en aquests moments el seu primer partit del Masters 1000 de París.
La jove promesa del tenis espanyol s'enfronta a Francesc Herbert. El partit ha començat a 2:15 amb un primer set molt igualat pels dos jugadors, que s'ha acabat emportant ara fa pocs minuts al francès. Un set que, per cert, s'ha decidit al tiebreak. El partit el podeu seguir en directe pel canal Vamos de Movistar. Si guanya, Carlos Alcaraz podria creuar-se amb Jannik Sinner, número 9 mundial. Alcaraz ocupa ara mateix la 35a posició del rànquing ATP.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Gairebé 5 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Anem a publicitat i de seguida amb nosaltres Guillem Fuster, membre del Govern del Consell per la República i coordinador de l'organització política Poble Lliure.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Andorra, 107.5. L'entrevista.
Cinc minuts que passen de 2:45 de la tarda. Aquest cap de setmana s'han celebrat les eleccions de l'Assemblea de Representants del Consell per la República, on els candidats més votats, sense sorpreses, han estat noms com els de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comín o Laura Borràs, entre d'altres càrrecs electes de Junts per Catalunya, tot i que també hi ha membres escollits que formen part de la ciutadania sense càrrec electe. Però de què ha de servir tot plegat? Hi haurà acord entre partits per gestionar l'anomenat Consell per la República? En parlem a aquesta hora amb Guillem Fuster, membre del Govern del Consell per la República i coordinador de l'organització política Poble Lliure. Guillem, què tal? Molt bona tarda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-me.
Deixa'm preguntar-te com han anat aquestes eleccions. És a dir, un 25,7% del cens és acceptable per unes eleccions com aquestes?
Un 25% del cens és acceptable per unes eleccions com aquestes, en què per la primera vegada es feia servir la identitat digital i tothom ha votat a nivell digital, i és acceptable també per tot el procés que ha anat vivint el Consell en els últims anys, d'anar més lent, d'anar més ràpid, de començar a desplegar com toca tot el seu pla de govern. És acceptable, però també, però no defuig una autocrítica, que és el fet aquest que sempre ens agradaria que votés molta més gent, que hi havia uns 188.000 persones i que, per tant, nosaltres haurem de fer la reflexió de per com no hem arribat a uns índexs i un tant per cent molt més elevat, però, per altra banda, també a nivell de participació és aquest i a nivell de registrats hem superat la fita dels 100.000 i va pujant, i la xarxa a l'interior a través dels consells locals doncs ha participat i ha actuat d'una manera espectacular a l'hora de generar el debat, on hi han participat centenars de persones. Per tant, bé, bé, contents i mínimament satisfets.
Ara ho dèiem, noms com els de Carles Puigdemont, Toni Comín, Laura Borràs, és evident que estan estretament lligats a Junts per Catalunya. I, de fet, aquesta ha estat una de les crítiques, Guillem, al Consell. Però també és evident que tant Esquerra Republicana com la CUP s'hi han desmarcat, perquè consideren que s'havien de fer canvis previs a les eleccions pel que fa al govern del Consell i a la participació dels partits. Això pot arribar a canviar hores d'ara?
Bé, a mi m'agradaria fer també una reflexió. Vull dir, la càrrec electa més votada després dels més mediàtics de Junts, per entendre'ns, no? Els eurodiputats, l'exili o la presidenta Borràs, ha estat una Curto, que és una regidora de la CUP d'Arenys de Mar. Crec que això és important també destacar-ho, perquè tenen més de 7.000 vots, i llavors també ha entrat un altre regidor de la CUP, i també hi han hagut electes d'Esquerra Republicana que hi han participat i n'hi han que hi han entrat. Per tant, bé, crec que això és important. Però també és molt important donar la potència i la força a l'urna ciutadana. S'han presentat 525 candidats i, a més, en el total tenim una assemblea de representants amb un 70% de dones i un 30% d'homes, no?, per exemple. Jo crec que amb la pregunta que em feies al voltant del tema del famós tema del paper dels partits i el Consell, no? Bé, el Consell és una institució que treballa pel que treballa, no? És per acabar el que van començar l'octubre del 17. No fuig dels debats polítics sobre quina és l'estratègia millor que s'hauria de fer de caràcter compartida per tal de poder finalitzar el que deia abans, el que van començar l'octubre del 17, però tampoc està pendent de les dinàmiques autonòmiques en què es vulgui convertir aquest organisme com una mena d'intercanvi entre les forces independentistes per arribar a X acords o en d'altres acords. Nosaltres creiem que la reflexió principal, i el Consell segurament ha comès molts errors, eh? Nosaltres no som perfectes com ningú en el si de l'independentisme, però creiem que el debat principal és què entén el conjunt de l'independentisme per confrontació, què entén el conjunt de l'independentisme en el desplegament del que varen començar l'octubre del 17, i llavors a partir d'aquí serà molt més fàcil de parlar sobre quin paper ha de jugar el Consell per la República. I recordo que el Consell per la República forma part, una part del govern de l'exili de posat pel 155, i té una estratègia pública i notòria i esmenable que es diu Preparem-nos, en què nosaltres, valgui la redundància, proposem com acabar el que van començar. No? Per tant, no volem entrar tampoc dins de la dinàmica de discussions estèrils públiques entre les màximes forces independentistes, però alhora també fem la reflexió de que ningú ha de tenir dret a veto per tal de que el Consell pugui desplegar-se amb tots els ets i uts.
Ara et pregunto precisament per l'estratègia, però abans ara parlàvem de la CUP i, de fet, Poble Lliure, de la que n'ets coordinador, i forma part de la CUP, que, com dèiem, no ha volgut formar-ne part del Consell, almenys fins ara, tot i que em deies que sí hi ha algun representant, però oficialment com a partit polític no ha volgut formar part d'aquest Consell. Com es porten aquestes contradiccions dins el sí de la candidatura d'Unitat Popular?
Bé, nosaltres com a Poble Lliure sempre hem tingut aquella màxima de allà on hi ha la majoria, allà on hi ha la hegemonia, i per tant aquest país en els últims 10 anys ha canviat, no? I l'independentisme popular ha creat estructures com l'Assemblea Nacional Catalana, ha reforçat i ha regenerat entitats com Òmnium Cultural, i l'independentisme popular també amb l'exili ha fet una cosa que diu Consell per la República. Nosaltres com a Poble Lliure som una organització independent dins de la CUP, i sempre hem considerat que allà on hi hagi l'independentisme majoritari que crea aquestes estructures, per moltes contradiccions i ideològiques que puguin tenir, que ens hi puguem trobar, perquè és normal, no? L'independentisme és transversal i amb una representativitat molt àmplia de diversos sectors ideològics, doncs s'ha de ser i s'ha de treballar-hi. I que l'única manera de poder-ho criticar és sent-hi treballant-hi i llavors decidir si continua o no si continua. A nosaltres no ens genera cap contradicció formar part de la CUP i formar part del Consell, encara que la CUP no formi part del Consell. La CUP ha de fer una reflexió al voltant del Consell, la CUP n'ha parlat del Consell, i llavors han de prendre doncs, una decisió. Ara bé, crec que les eleccions que s'han dut a terme a l'Assemblea Representant també demostra una altra cosa, que és que a l'urna ciutadana, si féssim una anàlisi exhaustiu de l'escripció política de la majoria de la ciutadania, ens enduríem una sorpresa, no? Hi ha un magma d'un independentisme d'esquerres molt representat, hi ha un magma de la diversitat que hi ha dins de Junts i fins i tot dins d'Esquerra Republicana i de la CUP. Per tant, la importància també rau en això, no? I llavors jo crec que quan camines i fas, llavors generes els debats. Si no camines i fas, els debats no són sobre la taula. El Consell camina i comença a fer. Llavors genera el debat sobre el seu futur.
Ens parlaves també d'estratègies. Deixa'm preguntar-te de què ha de servir aquesta assemblea de representants del Consell. Vull dir, és clar que tot ha de servir, segons el Consell, per aconseguir la independència catalana, eh? Però la pregunta que es fa moltíssima gent és com es fa això? I com es fa des d'un Consell on hi han presentades, on no hi han presentades totes les forces polítiques?
Bé, l'Assemblea de Representants és el desplegament institucional del Consell. El Consell va fer la reflexió electoral 17 que per guanyar a l'estat espanyol i iniciar un procés de confrontació democràtica s'havien de crear institucions paral·leles. El Consell és aquesta institució paral·lela. Recordo que és fruit d'un acord de govern entre Esquerra i Junts per Catalunya, que van donar pas a la presidència del president Torra. Ho dic perquè a vegades la memòria és molt selectiva i no ens en recordem d'això. L'Assemblea de Representants el primer que ha de fer és fer de legislatiu. I fer de legislatiu vol dir que ha d'escollir un executiu. I el primer que farà és escollir qui ocuparà la presidència del Consell. A partir d'aquí, qui ocupa la presidència del Consell es dota d'un govern en què ha de desplegar un pla de govern. Aquest pla de govern hi ha moltes coses diverses, des de la diplomàcia pública internacional, fins a l'estructuració a l'interior d'una xarxa ben dotada de consells locals, fins al desplegament de la nostra estratègia, que és el Preparem-nos. I aquí és on se'n parla molt poc, no? El Preparem-nos és una estratègia que diu, a l'octubre del 17 vam arribar molt lluny, però vam demostrar que no estàvem suficientment preparats per acabar l'embat amb l'estat espanyol. Per tant, preparem-nos. Preparem la desconnexió econòmica, preparem una estratègia compartida amb la societat civil i les seves organitzacions per veure quin paper ha de jugar cadascú.
I cal un debat públic i obert, Guillem, per explicar com es fa tot això?
És que tot això és un debat obert. O sigui, el desplegament de l'Assemblea de Representants, ara hi ha una següent fase, que és que nosaltres, que és un dels aprenentatges de l'octubre del 17 també, que és l'empoderament ciutadà que va decidir engegar la màquina sobre aquest procés, engegarem una xarxa de debats públics, que nosaltres en diem les agores republicanes, en què convidarem a tot el conjunt de la ciutadania, estigui d'acord o no estigui d'acord amb el Consell, per tal de que debatin el document del Preparem-nos, perquè el coneguin, perquè en facin aportacions, perquè hi hagi una reflexió col·lectiva, no? La intel·ligència col·lectiva del nostre poble també s'ha d'abocar en aquesta estratègia que nosaltres plantegem del Preparem-nos. Això exclou que no s'hagi d'arribar a un acord d'estratègia compartida amb Esquerra, la CUP, Junts i tot el magma. No, no és contradictori, al contrari, és complementari. Per tant, per això nosaltres posem sobre la taula tot aquest seguit d'eines, no?
A tot plegat, el proper 14 de novembre, si no m'equivoco, s'ha de celebrar la primera assemblea de representants del Consell. Tot plegat serà la Catalunya Nord, i si és així tornarem a veure el president Puigdemont a Perpinyà?
Clar, és a la Catalunya Nord perquè és la Catalunya sota administració francesa on el nostre govern a l'exili doncs es pot moure amb total llibertat, no? Gràcies a la immunitat que tenen a partir del Parlament Europeu. Sí, serà Catalunya Nord, el president Puigdemont hi serà present, igual com tot el conjunt de l'exili que aposta pel Consell, i crec que serà un gran acte de sobirania fora de les urpes de l'estat espanyol, de consolidació i de tret de sortida d'aquest desplegament institucional que té el Consell, no? I allà ho farem, allà, a Catalunya Nord.
És evident també, Guillem, per últim, que no t'entrevistàvem avui per això, t'entrevistàvem pel que estàvem parlant ara, que són aquestes eleccions a l'Assemblea de Representants del Consell per la República, però és evident que també l'actualitat mana, i és que el govern català s'havia fixat fins al 9 de novembre com a data per aprovar els pressupostos que toquen. A una setmana vista segueix defensant aquest termini, tot i que el suport de la CUP encara no està garantit. No sé si com a membre de Poble Lliure, organització que forma part de la CUP, ens en pots dir alguna cosa al respecte o no?
Jo no puc parlar en nom de la CUP. Jo crec que els seus portaveus, no tot el grup parlamentari, van explicant que doncs que estava en un moment doncs molt delicat de si pot haver-hi una aprovació pressupostària o no. Sí que ho puc dir quina seria la visió del Poble Lliure. Creiem que hi han d'haver-hi molts canvis per tal de que es pugui dur a terme aquest canvi pressupostari, aquesta aprovació pressupostària, perdó, i passa també per l'acord en què la CUP i Esquerra Republicana, sota uns determinats paràmetres, doncs es va dur a terme per facilitar la investidura del president Aragonès. Jo crec que la CUP, la reflexió que fa públicament, és que la CUP hi guanyem, perquè és una coalició ara mateix, és que molts dels punts que van haver-hi en aquell acord amb Esquerra Republicana no s'estan complint i que, per tant, en el debat doncs, es troben encallats amb això. I llavors, després, també, deixem afegir, tot és molt complicat en el marc de la política autonòmica, quan avui, per exemple, ens trobem que els nous lledoners estan patint un judici que se'ls demana més de 7 anys de presó i la Generalitat continua participant de l'acusació, no? Vull dir, una gent acusada, precisament, per intentar impedir, per protestar, que s'emportessin els presos polítics a Madrid i fossin injustament jutjats, no? Jo crec que són tot un cúmul de coses que s'han de posar sobre la taula i que s'han de solucionar i s'han de ser clars per tal de poder avançar, finalment, si hi ha una aprovació pressupostària o hi ha una continuïtat pròpia de la legislatura.
Guillem Fuster, membre del Govern del Consell per la República i coordinador de l'organització política Poble Lliure, moltíssimes gràcies per atendre aquests micròfons una tarda com avui. Que vagi molt bé, una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Agraït.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Vinga, doncs cada dimarts a aquesta hora, ja ho saben, també saludem el degà de la IQS School of Management, Observatori d'Economia Internacional i Financera de la Universitat Ramon Llull, per parlar de temes econòmics i, sobretot, per apropar-los a la nostra butxaca. Doctor Carlos Moslares, molt bona tarda, gràcies per ser nosaltres de nou.
Molt bona tarda, un plaer.
Com sap, darrerament, doctor Moslares, s'està parlant no només als mitjans de comunicació, sinó també als carrers, d'aquesta manca de xips, de l'encariment de matèries primeres, de problemes de transport marítim, tot relacionat no només a causa del Brexit, que també, sinó a causa de la pandèmia, sobretot, i per això afecta mundialment. Podem començar a parlar, però, als mitjans de comunicació, de desabastiment? Hi haurà, es produirà aquest desabastiment? Està previst?
Bé, la realitat és que ja s'està produint. El que passa és que aquí la clau també és si estem parlant de factors conjunturals o estem parlant de problemes estructurals. Jo crec que la mala notícia és que es donguin aquests problemes de subministrament i d'encariment de molts productes, i l'altra és que, bueno, tot apunta a que aquests factors conjunturals doncs aniran resolent al llarg, des del començament del 2022.
Fins a quin punt, però, li va malament a l'economia començar a parlar ara de desabastiment? I ho dic perquè això ja va passar amb la pandèmia, eh? Per exemple, si ens en recordem tots, quan van començar els primers confinaments per la pandèmia, va haver com un brot que tothom volia paper de vàter a casa, això va passar, no?
Sí, sí.
I es va començar a acabar el paper de vàter. Això podria passar ara que comencem a parlar d'aquest desabastiment que hi haurà?
Bueno, la diferència és que en aquells moments era una cosa molt puntual i amb uns productes molt concrets associats al subministrament de productes en relació directa amb el Covid. I ara el que ha passat és que davant de la recuperació que hem començat a experimentar durant aquest any 2021, doncs afecta, diguem-ne, a molts sectors econòmics. I aleshores anem a dir que el problema és una mica més seriós. Això també està provocant, evidentment, pujades en els preus, però continuo dient que és un tema que en principi no el veiem com estructural a mig termini, ni molt menys a llarg termini, però que és un problema que certament pues, pot durar 3, 4 mesos més, però que s'espera que el 2022 no tinguem aquest problema. Però insisteixo que aquest problema també va associat amb una bona notícia, que és l'increment de la demanda associada amb una recuperació de l'activitat econòmica no només al nostre país, sinó als països del nostre entorn.
De seguida, doctor, parlem del G20 i aquesta reunió que ha tingut lloc a Roma aquest cap de setmana i d'algunes decisions que s'han pres abans, però si hem de parlar de la butxaca hem de parlar de l'IPC, perquè la darrera setmana vam saber que a l'octubre a casa nostra ha pujat aquest IPC un 5,5%, que és la dada més alta des de l'any 1992, i la inflació ha crescut un 2%, la més gran en 36 anys. Tot plegat, Christine Lagarde, la presidenta del Banc Central Europeu, va comentar també la setmana passada que no són dades preocupants i que seran dades temporals que es solucionaran al llarg del 2022. Com ho veu això, professor? I com ens pot acabar afectant els ciutadans?
Bueno, d'entrada ja ens afecta perquè, evidentment, jo crec que, independentment de les dades, tothom estem patint la pujada del preu de la llum i d'altres productes. Quan parlem del 5%, cuidado, que tampoc estem parlant de la inflació, anem a dir, de tot el 2021, que hem de finalitzar l'any i que es col·loca la majoria d'estimacions amb el 3 i pico. 3 i pico. També és veritat que venim acostumats en els darrers molts anys, amb unes taxes d'inflació molt baixes. Molt baixes vol dir un 1 i algo, 0 i algo, fins i tot taxes negatives com l'any passat, que la vam tenir del menys 0,5. Aleshores, clar, quan vens acostumat amb unes taxes d'inflació molt, molt, molt baixes, doncs, evidentment, si tanquem aquest any amb un 3 o 3 i pico, doncs, evidentment, és un canvi significatiu. Ara, que també està associat a un tema conjuntural, i ara m'explicaré. La demanda, per un costat, ha crescut, però sobretot la inflació ha crescut per al tema dels preus energètics, i productes frescos no elaborats, bàsicament. Per tant, si aquests factors es corregeixen, doncs és d'esperar, i moltes de les estimacions tornen a situar la inflació de cara al 22 i 23, i no només en el cas d'Espanya, entorn al 1,5. Quan dic això, no només per Espanya, sinó que més o menys seria una rèplica de tota l'eurozona, i en el cas dels Estats Units també, perquè de fet aquest any ells acabaran amb una inflació també més alta, a prop del 5, però també les seves previsions per al 2022 i 2023 és baixar una altra vegada al 2, 2 i pico. Però evidentment s'han de resoldre aquests problemes que estàvem fent menció sobre l'increment de la demanda i els temes aquests conjunturals entorn a l'energia, i també productes frescos i també aquests que mencionava vostè entorn a les cadenes de subministrament.
Ens està parlant tota l'estona, professor, del preu de l'energia i d'aquest encariment que estem vivint aquests mesos, i segurament els que vindran. Tots ens n'hem adonat que la factura de la llum ha pujat amb un increment molt més que evident. Com es soluciona? Més enllà de per què passa tot això, que ja ho hem explicat moltíssims mitjans, com es soluciona una matèria com aquesta?
Bueno, no és senzill, i ara mencionaré una cosa. Ara, com que hi ha la conferència sobre el medi ambient, no? Evidentment, canviar de model per models d'energies renovables, això hem de ser conscients tots que té un cost. I té un cost que hem d'assumir per part de les empreses, que traslladaran aquest increment de costos als seus preus, i que tota la ciutadania també hem de ser conscients de que si volem canviar de model per un de més sostenible, a curt termini a lo millor sí que hi ha una certa pujada en aquest cas de costos. També en el tema de l'energia, històricament els estats ha estat una font de recaptar impostos, i aleshores els impostos que graven, sigui la gasolina directament, l'electricitat, etc., doncs d'alguna forma també aquesta forma de recaptar al final es trasllada a la factura final del consumidor. Però jo crec que el tema de l'energia, tot i que s'ajusti, evidentment, i que no estiguem als màxims històrics com hem tingut en aquests darrers mesos, setmanes, doncs jo crec que la factura de l'energia en els propers mesos continuarà sent alta en comparació aquest període que hem viscut, diguem-ne, d'energia, entre cometes, relativament barata.
Per últim, sí que li volia preguntar al doctor Carlos Moslares, que ens acompanya una setmana més en aquest espai de Ràdio Estel i de l'Estel Migdia pel G20, deia, perquè hi ha, entre altres acords, hi ha hagut un acord al G20 perquè les multinacionals paguin un impost de societats mínim del 15%, i, de fet, mesura molt important, que tributin el país on operin. És aquesta una mesura suficient per evitar la fugida a paraïsos fiscals? I li pregunto perquè fa unes setmanes ja en parlàvem, vostè, de les mesures perquè les grans riqueses no vagin a paraïsos fiscals.
Sí, no només el tema de les grans riqueses, sinó sobretot les empreses que operen. Jo crec que és un pas de gegant haver caminat en aquesta direcció i assolir aquesta fita. Ara bé, també hem de dir que després hem de veure a la realitat com es concreta això. Però jo trobo que és una fita que fa no tant era quasi o quasi impensable, i que ara per fi almenys és un primer pas, i molt, molt, molt important, ara quan estàvem parlant de la recaptació d'impostos. Jo un dia, ara fa poc, no, vosaltres comentava que jo trobo que seria ideal que hi hagués una fiscalitat a tota Europa de forma uniforme, i fins i tot que hi hagués una fiscalitat també, una altra vegada, que això seria bastant més complicat, però bastant més uniforme a nivell mundial. Amb la desaparició dels paraïsos fiscals. Però ja és un gran pas que totes les multinacionals no puguin traslladar els seus beneficis a països on el tractament fiscal els és més favorable quan el volum de negoci l'estan generant, per exemple, aquí en el nostre cas, en el nostre país, l'estan generant aquí. és de lògica aplastant que els impostos que paguen aquestes grans multinacionals doncs es corresponguin als beneficis que generen en aquest país i que no busquin, anem a dir, fórmules d'enginyeria per traslladar, mitjançant els preus que determinen, traslladar els beneficis i de tal forma que apareguin aquests beneficis a països a on el tractament fiscal els és més favorable.
Degà de l'IQS School of Management, Observatori d'Economia Internacional i Financera de la Universitat Ramon Llull, doctor Carlos Moslares, com sempre, gràcies per acompanyar-nos. L'esperem la propera setmana. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Molt bé. Moltes gràcies. Abraçada.
Nosaltres que ho anem deixant aquí, abans, però, Eva Cervera, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què preguntàvem avui a través de la xarxa?
Mira, preguntàvem als oients si creuen que servirà d'alguna cosa la cimera del clima COP26.
I quines són les respostes?
Doncs mira, no aclaren gaire, eh? Un 50% que sí, que segur que serveix, i un 50% que no, que només 50-50, és bla-bla, parafrasejant la Greta Thunberg.
Exacte. Déu-n'hi-do, haurem d'esperar a veure com acaba aquesta cimera i si certament ha servit d'alguna cosa. Gràcies, Eva.
De res, a tu.
Estel Migdia, un programa que es fa gràcies a Olma Giró, Xavi Toscano, Anna Closa, Sílvia Muñoz, Judit Caselles, Pau Massip, Jordi Carretero, Eva Cervera i servidor Joan Trias. Que vagi molt bé el dia, nosaltres ho deixem aquí. Demà hi tornem a les 2 del migdia, us deixem amb tot l'equip de Toni Marín. El tot anirà bé. Fins ara, que vagi molt bé.